10 i 8, a les 5 i 8, i aquesta música mos anuncia, doncs, l'espai, un dels més longeves que tenim aquí, el de Far a Far, i que té el Corre, el Trail, com a centre d'atenció, i el condueix sempre en Pere Serra. Aquí ara mateix, na Rocío Pavón García, que pren, doncs, la direcció d'aquest programa fins al punt del migdia, doncs, el presentarà. I aquí, doncs, no som tres ara mateix, no som en Pere, en Rocío i jo, sinó que som cinc, amb dos convidats molt especials que venen directament des dels Alps. Molt bon dia, Rocío.
Molt bon dia, Bernat. Molt bon dia a tothom qui ens escolta a través del 77.9. I bé, com ens anticipaves, avui tenim, doncs, aquesta secció de la mà d'en Pere Serra, aquest far de córrer, així que calçau-vos les bambes perquè farem un recorregut. I és que durant la setmana del 28 al 3 de setembre varen desfilar per Chamonix, a Montblanc i Courmayeur, en Itàlia, fins a 10.000 persones, 10.000 trail runners, que van participar al llarg de 8 proves durant... Bé, es tracta d'una cursa en la que hi ha rutes... Bé, al final són 487 quilòmetres en alta muntanya, i bé, per parlar d'això, crec que són ells qui han de prendre, doncs, el protagonisme. Tenim en Pere Serra, molt bon dia.
Molt bon dia, Rocío i Formentera.
I bé, també ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Illa en Gastón Gallo. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
I també en Salva Quijal.
Bon dia a tots.
Bé, us anticipo que, bé, ja, tal com us imagineu, doncs aquests dos convidats especials que tenim avui ens parlaran en primera persona. Abans, però, fes-nos una mica, contextualitza'ns quin és el context i la classificació d'aquesta cursa.
Sí, mira, Rocío, és molt important, que jo m'agradaria avui transmetre-vos un poc el que és l'ambient, el que és la realitat de lo que és la cursa de trail de muntanya més important del món. Penso jo, en la meva opinió, és més important del món i amb molta diferència. Com tu deies, les xifres són aclaparadores, estem parlant de molts més de 10.000 participants, està tot enfocat, està centralitzat a la zona del Mont Blanc, de salts francesos, italians i també una part de salts suïssos, i sobretot m'agradaria fer-vos arribar el que és un aconteixement. Estem parlant que hi participen més de 110 països, representants de més de 110 països, i allò és pur trail, pura emoció, pur sentiment, que crec que és el que veurem avui. Per altra banda, a la part més esportiva, jo crec que la gran notícia, hi ha dues grans notícies. Primer és que per primera vegada en els 20 anys que du la cursa, als Estats Units ha copat el podi. No ho havia fet mai en categoria masculina, però crec que més important és destacar que en el Courtney de Walter, que és sempre anomenem la Kilian Jornet femenina, l'ha guanyada per tercera vegada.
Tercera vegada ha
guanyat aquesta cursa, i també que enguany ha guanyat les tres grans curses, o de les més importants que hi ha al món, que són la Hard Rock, la Western States, i en aquest cas també l'Ultra Trail del Mont Blanc. És a dir, jo crec que la primera gran notícia és aquesta, i la segona, que en categoria masculina, en Jim Wansley, després de molts anys d'esforç, de lluita, ha aconseguit el seu objectiu, que era guanyar l'Ultra Trail del Mont Blanc. No li varen posar fàcil, va tenir moments molt complicats, però va aconseguir remuntar l'última part, i amb un temps de poc més d'una hora, un poc més de 9 hores i mitja, va arribar a la meta. La meta d'on, Rocío, m'ho pot demanar? Pues la meta de 170 quilòmetres i quasi 10.000 metres de desnivell positiu. Que això és mal des de Formentera, des de la
planificació. Imaginar-ho, no? Des d'aquí és difícil d'imaginar que existeixin aquestes proporcions.
Des del pla que vivim i meravellós que vivim, el paradís pla que vivim, estem parlant d'un desnivell importantíssim, d'una magnitud que jo crec que és el que impressiona molt de les muntanyes, que és increïble, i també, el que vol dir, d'un context socio esportiu increïble. I aquesta, per això, seria el gran resum. També és cert que quan parlem de rècords, se parla de que en Jim Wansley ha fet la cursa, una cursa més ràpida, uns 15 minuts més ràpida que l'any passat en Kilian també és cert que el recorregut no era idèntic, és a dir, les condicions meteorològiques en els principis de setmana eren nefastes, eren molt, molt dolentes i se va adaptar amb unes petites variacions que no afecten significativament ni el recorregut, ni els quilòmetres de recorregut, ni els desnivells, però sí que és cert que no són idèntics els recorreguts i és difícil comparar els temps. Són molt apareguts, el 99% és igual, però hi ha una part que és diferent, una part important. I després comentar-vos que per part dels espanyols, diríem, que seríem el que ens interessaria, en Pau Capell, que havíem pogut estar un poc en contacte amb el seu equip, anava amb moltes ganes, però en aquest cas se va d'aturar en el quilòmetre 80, i també en Miguel Heras, que va ser subcampió l'any 2013, és a dir, 10 anys més tard va tornar, i també sobre el quilòmetre 80, que és un poc abans de mitjan de la carrera, se va haver de retirar. Les condicions, ara mos ho explicaran els companys, les condicions meteorològiques van ser bastant favorables, no va haver-hi cap extrem que fos important, i res, i crec que ja podem, amb aquest context, ja podem saludar en els nostres convidats. No?
Bé, doncs, t'escoltaven atentament, imagino que, clar, ells, mentre tu xerraves, anaven visualitzant doncs, les imatges que teniu, perquè heu participat en la cursa en primera persona. Endavant, Salva, tu mateix, digues, en quina de les curses vas participar?
Sí. Vas participar en la UTMB, la de 170 quilòmetres i 10.000 metres de desnivell. Al final tardarem 46 hores i 20 minuts en recórrer tot el recorregut.
Sí, sí, heu sentit perfectament, no us estava equivocant amb les matemàtiques ni res a veure, sinó que sí, doncs hi ha gent a Formentera, com bé sabeu, perquè en altres ocasions doncs, també hem parlat amb tu, doncs que esteu entrenant en aquest nivell. Per la teva part, digues, en quina cursa vas participar?
Bueno, en UTMB.
¿Y cuál fue la carrera en la que participaste junto con Salva?
Sí, con 100 millas, la misma, 170 y bueno, a mí me salieron casi 79 kilómetros, me salieron, porque es lo que tenía puesto el reloj y claro, todo lo que estuvimos caminando por dentro, avituallamientos y todo. Y bueno, creo que en realidad son 173, ¿no?
Sí, sí
más o menos. Ponía 171, pero al final son un poco más. Y bueno, todo lo que estuvimos andando para comer, para beber, para ir al baño, y en total me salieron casi 179 kilómetros.
Una barbaritat. Lo més important que m'agradaria és, que si mos podeu transmetre, és quin és l'ambient que se respira. Jo he intentat explicar-ho a Lleig Chamonix, per exemple. Salva, tu com ho definiries, l'ambient, tant de prèvia a la cursa com quan surt la cursa com durant la cursa?
No
estic parlant d'aspectes esportius, ni de quilòmetres ni de metres.
Jo veig dos ambients en el mateix lloc. Veig un ambient molt competitiu, de molta gent que va competir, perquè en el moment tu te toca, jo crec que quan te toca el sorteig de Montblanc, el teu objectiu de l'any és el Montblanc. Vale? Mai és una carrera de pas. Tot l'any va enfocat aquella carrera. I la gent sol arribar allí molt preparada. Entonces sempre n'hi ha un aspecte molt, molt competitiu. Ves la gent molt, molt preparada. Vale? I veig un altre aspecte molt familiar, que segueix igual el nostre cas. Farem un grup, les nostres parelles, en Pere, i anarem tots com un equip, com una família, i a passar-ho bé i a intentar aplegar, que era l'objectiu.
Exacte. Bé, Gastón, tu com ho veus? L'ambient,
sí,
com
sí.
Estava l'assumpte?
Bueno, la verdad que lo veo que lo tienen muy bien preparado para nosotros que veníamos con estas expectativas. Te suben hasta arriba, llega un momento que te tienen tan alto que es casi imposible no acabarlo, porque hay muchas expectativas alrededor, toda la gente que está por ahí entiende del sacrificio que es terminar esta carrera. Vos lo ves, te van aplaudiendo, te van animando, pero de corazón se nota perfectamente que ellos, claro, viven ahí, entonces mucha gente y otra gente viene a ver. Pero los que viven ahí saben de lo que es subir la montaña para arriba, para abajo, hacer excursiones fines de semana. Y entonces, claro, dice, esta gente que hace 46 horas que está aquí corriendo sin parar, o caminando, o arrastrándose, pero aquí vienen, esto es muy fuerte. Entonces, nos animaban como si fueran gente que nos conocieran, y algunos nos ofrecían bebida, nos ofrecían comida a lo largo del camino, y los veías que lo hacían de corazón, que venga, va, tú puedes, y bueno, en varios idiomas, claro, claro que nos entendíamos de aquella manera con algunos, sobre todo con los chinos, más complicado.
Sí, bé, parlaves de 110 països, clar, dins d'aquest ambient, com us comunicau, no? 110 països...
Hi ha idiomes que són... Hi ha formes d'expressió que són universals. Sí,
un, i no, més ni l'anglès ni res de res, no?
No?
Expressió no. Corporal i
sí,
punt,
sí,
no?
Sí, poco más. Thank you y poco más.
En una le tuve que hacer una expresión corporal a los chino porque seguían a mi compañero que había ido detrás de un pino, y le digo, no, por ay, aquí en la carrera. Entonces me decía, dice, pero si tu compañero va para allá, en chino, ya se acabó. Entonces le tuve que hacer la presión corporal, digo, no, por aquí.
No se ha equivocado. I l'aspecte més, diríem, més físic, com dividiríeu la carrera? Quines etapes, quines fases va tenir la carrera? Gastón, por ejemplo.
Perdona la pregunta. Que...
Sí, en el aspecto más físico, que, uh-huh. En que, o más de estructura de la carrera, ¿qué etapas vivisteis? ¿Qué etapas vivisteis? Desde el principio, que entiendo que es la euforia de que todo va bien.
Bueno,
y que...
La verdad que desde un principio, que salimos a las 6 de la tarde, ya sabíamos que iba a ser difícil, porque ya empezamos arrastrando sueño la primera noche. Dormimos como dormimos todos los días, normal. Te despiertas a las 8, después haces la vida normal, comes e intentas dormir un poquito la siesta, como todos los días. Pero claro, con la tensión de la carrera y todo, ya son 5 o 10 minutitos que puedes descansar y empiezas a preparar el bolso y todo para irte, estar ahí a las 4 o 5 para la meta, que es a las 6, y nada, ya íbamos preparados ya con ropa de frío, para ropa de montaña, pantalones largos, porque sabíamos que íbamos a subir y que seguramente arriba ya iba a ser frío. Claro, entonces arrastras prácticamente toda la noche sin dormir. Se te hace el día y se te hace la noche otra vez. Y cuando se te hace la noche otra vez, ahí sí que ya se empieza, que ya llevas casi 90 kilómetros en las piernas y sin dormir, se empieza a hacer, digo, esto va, otra noche sin dormir más va a ser complicado. Entonces intentamos en un avituallamiento dormir un poquito, 15 minutos, con toda la gente alrededor y apoyados en la cabeza, en la mesa. Yo creo que he dormido 5 o 10 minutos. Mi compañero me parece que le ha costado, y claro, con todo el ruido de esto no pudo dormir. Y bueno, descansamos un poquito, seguimos, comemos y seguimos. Y bueno, hasta que realmente se hace la madrugada y pudimos dormir otros 15 minutitos más. Pero claro, el tiempo es, si queríamos ganar tiempo teníamos que darnos más prisa, y si nos dábamos más prisa era factible que no pudiéramos acabar la carrera, y la idea era acabarla como sea.
He que recordar als oients que aquesta cursa té uns temps de tall molt, molt estrictes. És a dir, que si arribes un minut tard a un lloc on el temps de tall era tal hora, automàticament hagis fet els quilòmetres que hagis fet, l'esforç que hagis fet, vas directament cap a casa, sense cap contemplació. No? I per això els temps se fan tan... No són temps hiperexigents, sobretot al principi, però quan vas acumulant els cansants i les circumstàncies que pot haver-hi, pues, se fa molt, molt complicat. Se pot arribar a fer molt complicat arribar. I el temps de descans se va reduint cada vegada més, evidentment. Clar. Salva, tu com ho vas viure?
Jo vaig... Per mi canvia tot en el moment les baixades començaran a ser una tortura.
Això estem parlant de quin quilòmetre, més o menys?
Quilòmetre 90, 100... Vale. Ahí va a ser cuando, para mí, la carrera cambia. perquè fins ahir tot anava bé, pujaves bé, baixaves i més o menys anaves descansant les cames, però que ja quan baixar va ser una tortura, ahir tot va començar a canviar. Clar, començàvem a perdre molt de temps baixant, arribes a l'avituallament i dius, uf, dius, estem arribats justos, no podem parar molt. I entonces ja les últimes 24 hores ja segue tot un toma i daca. Un toma i daca de dir, mira, no podem encantar-nos. Si en un avituallament, com ha dit el meu companyero, havien tret 15 minuts de més, el gastarem per descansar. Va, tenim 40 minuts, gastem de 15 per descansar i moguem. ¿Vale? I ahí crec que per mi va ser el antes i el després. La clau va ser les baixades. Perquè a pujar, fins a l'últim moment pujarem bé. Pujar sense problema, les muntanyes. El problema va ser baixar. Baixar. A Formentera no hi ha, no hi ha disponibilitat per entrenar aquestes baixades d'aquesta magnitud. Ahí les pujades, si vas al gimnàs, fas sentadilles, fas peses, bueno, fas un milió de coses que pots aprofitar. Però les baixades tens que entrenar-les específicament perquè vagin bé. Descanar i fer baixades d'una hora i mitja, i així, clar, impossible. Si baixar de la mola te costa 15 minuts.
Sí, sí. Hem de pensar això, que se combinen diferents aspectes, un és el cansament, les hores de no dormir, i després que el cos cada vegada va perdent més eficàcia, més, i comencen a sortir molèsties, veritat, no? De les baixades, com estan els pies, Gastón?
Bueno, ahí están, sobre todo la que...
Això ja és una bona notícia, els peus hi són.
Sí, por suerte, lo que dice mi compañero es eso, que estábamos bien, pudimos comer bien, porque hay mucha gente que no puede comer de todo, le empieza a sentar mal después de tanto tiempo, el cansancio, sueño y no sé qué. Nosotros por suerte pudimos alimentarnos bien y bueno, en los avituallamientos hay que reconocer que nunca había visto tanta comida de todo lo que ponían, siempre había en todo momento en todos los avituallamientos, así que entonces aprovechábamos y tomábamos sopas calientes porque hacía frío arriba en la montaña, con caldo, fideos y bueno, y otras cosas. Y bueno, gracias a eso yo creo que teníamos fuerza. Nos dolían los pies, los tendones, los músculos, pero fuerza teníamos, íbamos con energía. Por eso subiendo adelantábamos a gente. Increíble, nosotros subiendo, adelantando a gente de que estaba súper entrenada, pero claro, ellos bajando, luego nos adelantaban bajando. Y claro, nosotros bajar era un esfuerzo grande porque nos dolía todo, nos dolía, claro, no sabíamos, ampolla tenía una abajo en la planta del pie, que claro, una monedita así de 2 euros, que es la que más me molestaba porque no sabía cómo apoyar. La de los costados, apoyaba el pie para un lado, para el otro. Y claro, lo que se ve a lo mejor en imágenes, la carrera es mucho más complicada de lo que se ve, porque me imagino que van en bicicleta y con cámaras y te muestran una pista, pero en realidad hay raíces, rocas, piedras, claro, ahí supongo que las bicicletas no pueden bajar, y lo que donde yo corrí, digo, yo no lo veo por la tele esto.
I com valorau el fet d'haver-ho pogut compartir en plegats, és a dir, tots junts, tots aquests 170 quilòmetres?
Jo crec que ha sigut la clau. Jo crec que ha sigut la clau, des del principi fins al final. Tindre algú al costat amb un companyer que has entrenat junt amb ell i poder compartir tots els quilòmetres. També anàvem estar en les mostres parelles, estava en Pere, que dius, hòstia, d'ací 20 quilòmetres es veuré. Entonces, tot això ha anat fent que nosaltres puguem també, d'alguna manera, no estar pensant tot el rato en la cursa i dir que això me fa mal, l'altre me fa mal, no, sempre n'hi ha un petit objectiu que intentes alcançar, ¿vale? Ara veiem a les nostres parelles, ara per estar en Trient, per estar en Champions Lac, sempre n'hi ha i sempre acompanyat, i quan vas amb una altra persona, pues, a lo millor qualsevol cosa, aguanta més bastons, ara vaig a llevar més guants, com vas, algun comentari, que és la meitat de vegades són tonteries, perquè tu imagina't quan dues tantes hores, però tot això te fa que no estigues tot el rato tot sol per la muntanya, perquè l'ambient és un poc bohemio, perquè ja ho diu que són 110 països, un a l'idioma, i a banda que l'altra gent, cada un va al seu rotllo. Ahí no està la gent parlant que està en el mercat. Ahí tu puges una muntanya i per la nit no escoltes res, eh? Wow. No escoltes res.
És que sobretot per molt de països, o sigui, per moltes de persones, però sobretot jo ho veig més, o sempre m'ha cridat més atenció en els països d'Orient. Hi ha molt de japonesos, molt de xinesos, tailandesos, mm-hmm. O sigui, hi ha molt de... ho entenen, no sé si ells estaran d'acord, com quasi, és com una, si me permeteu l'extrapolació, és com una religió. Allò és, per ells, veus que hi ha gent que potser fa tota la vida que entrenen per poder estar xamonits, mm-hmm. I van allà, és com una, ja vull dir, com si fos una peregrinació, quasi. Eh? Ho vareu trobar en gent que veies que li donava com una importància molt més, que, bueno, que són 170 quilòmetres i són 10.000 metres de muntanyes, però no, veies que hi havia... I en tot això pues, no hi ha un acompanyament, no és que diguis, mira, ara anirem amb aquest que no conec de res i anirem compartint quilòmetres, és que no, aquell va a la seva història, veritat?
Sí, estàs d'acord? Se notava tot aquest ambient, claro. I bueno, veíamos la dificultat de tot esto i claro, para nosotros ha sido fácil, bastante fácil, me refiero a que no veníamos con esa presión encima.
Claro.
No veníamos con esa presión, pero la gente la ve súper concentrada y que no llegaban y que mirando el reloj y con dolores de barriga, uh-huh. Retorciéndose por el camino y bueno, y al ratito los veías que nos adelantaban, a lo mejor sacaban fuerza no sé de dónde.
Y quina és la part que considereu que és més, que vos ha quedat més marcada, més... més emotiva, arribar a la meta o alguna part de recorregut en concret? Què és el que voleu?
És l'arribada a meta.
L'arribada a meta.
Sí, sí. Damunt conforme se donaran les circumstàncies, perquè ja ho veig, eres que l'arribada a meta sí que te donen un poc de xoc per arribar, però al penúltim control arribaré en 15 minuts. I a l'antepenúltim, 4 minuts, al tall. Estarem apurats, eh? I nosaltres a les 6 del matí, si no m'equivoc, ja que sortirem de Trient, sí, no? Sí. Ens quedarien 30 quilòmetres i pensàvem, bueno, ja ho tenim fet, crec que a les 3 de l'esprat, no sé,
sí.
Més o menys...
Era la previsió, sí.
Arribarem a Chamonix, sols tenim que passar el matí i ja ho tenim fet. I tot això canviar en un moment, canviar perquè ens donarem compte que no arribem a estar. I tot el diumenge pel matí seguim una lucha, però una lucha, eh? Seguim una lucha i al penúltim control, apujant-se a fleguer, apujàvem correguent, pegant bastonades en els bastons, amunt, una solana que cabia allà. I ja te dic, perquè és que no plegàvem.
No
plegàvem. I tot el que pareixia ser al final un passeig de diumenge pel matí se va convertir en una lluita, eh?
Sí,
molt vingué just. I després ja la baixada, costa 2 hores baixar. En 8 quilòmetres i 8 sense 70 positius.
Negatius,
perdona.
Sí. ¿Tú cómo lo viste? Sí. ¿Tú cómo lo viste, Gastón?
Bastante parecido, ¿eh? Pues sí, claro, veíamos que a simple vista parecía que ya casi lo teníamos porque eran el último trozo que era de bajada y bueno, ya está, es de bajada, pero es que las piernas ya no iban, claro, cuando está fresco eso no es nada, prácticamente lo haces en nada. Pero...
Yo os puedo decir que esa bajada así medio fresco, solo con 50 kilómetros, tardé 40 y pocos minutos. Y yo no soy de bajar, ¿eh? Para que os hagáis una idea.
Sí, nosotros tardaremos 2 horas en bajar.
Es que claro, estábamos arriba y mirábamos hacia abajo y se veía lejísimo. No. Y digo, pero no, esto vamos a llegar algún día. Entonces, abajo. Es que claro, era uff. Y empiezas. Y claro, a lo último, ya cuando, bueno, hemos regulado un poquito, podíamos haber corrido del principio, pero bueno, vamos a esperar, vamos bajando y no es que no sobrara nada, pero claro, a lo último si veíamos que no llegábamos, ahí empezábamos a correr. Pero intentábamos gastar la fuerza, las justas. Pero claro, lo que en principio teníamos idea de llegar en 40 horas, claro, a lo último Si llegamos, no, tenemos que llegar.
Tenemos que llegar.
Ya está.
Y hablando de la meta, ¿cómo es la sensación de arribar a esa meta?
Uf, brutal. Brutal. No sabría explicarte. Es, no sé, ha fet moltes curses, ha fet ultres, ha fet mitja marató, marató, bueno, però com això és inigualable. Crec que no, mai s'igualarà. Mai s'igualarà, més que res per lo que representa, per l'ambient que hi ha allí en aquell moment, conforme viu la gent que tu passes per allí, perquè és que com si fores el... com si haveres guanyat la cursa. És que és el mateix, el que guanya que el que arriba al 1700. És el mateix, te traten igual. I damunt arribarem, estan les mostres parelles allí, podrien celebrar... Bueno, brutal.
Y nosotros, ¿no? Con el sacrificio que nos ha costado llegar ahí encima, que te estén
claro,
festejando como si fueras el primero o el segundo, la verdad que es increíble, inexplicable, sí.
Com es trasllada aquest sacrifici del que ens parles en hores d'entrenament, en dieta, en què heu fet en aquest sentit?
Mira,
que considerau doncs, que són sacrificis, però per aconseguir doncs, ja, un fet, una fita major, que és aconseguir
jo
doncs, realitzar la cursa.
Jo no te puc dir de dietes ni d'entrenament, ni... jo crec que ho he aconseguit, perquè quan vaig arribar i vaig decidir fer això, em va rodejar de la millor gent al costat. Perquè jo haver fet dietes, haver entrenat, m'haver entrenat Pepito de los Palotes, jo és impossible que haver aconseguit això. ¿Vale? Jo vaig conèixer a tot aquest grup d'Espalmador, anàrem a entrenar junts, vaig conèixer a Alba, que és la nostra entrenadora, que li donen les gràcies, min una vegada, perquè sempre ha sigut ella que ens ha fet millorar i anar avant. Vam conèixer a la referència de l'ultradistància, de la illa, que li diuen Pere Serra, que per nosaltres ha sigut, pues imagina't, saps? I la teua parella en casa. És que sense tot això, sense tota aquesta base, és impossible. Per a mi ha sigut impossible fer això. ¿Vale? No se trata de dietes ni d'entrenaments. Se trata de voler fer algo i entre tota aquesta gent hem aconseguit que ell i jo puguem cruzar la meta. ¿Vale? No se trata que jo he fet... jo entrené més que ningú o menys que ningú, o no, no, no. S'han ajuntat una sèrie de conceptes i de coses que, per lo menos a mi personalment, m'han fet cruzar la meta. Si no, per a mi, hubiera sigut impossible.
Bueno, yo quiero dar las gracias también, lo mismo que dijo mi compañero, al grupo Espalmador y a entrenadora Alba y bueno, a Pérez, que claro, evidentemente nos ha estado ayudando en momentos difíciles de la carrera, muy difícil, y nos dio el último empujoncito como para, venga, va. Bueno, y si tengo que decir el sacrificio de entrenar esto, ha sido todo un placer. El verano sí que ha sido muy duro, ha sido mucha humedad, mucho calor, y claro, nos ha costado mucho intentar, porque en entrenos específicos y eso no hemos hecho. Hemos hecho lo que hemos podido, tenemos trabajo, tenemos que seguir con nuestra vida, con nuestra rutina. Entonces hemos intentado incorporar, ir lo mejor preparado posible y el calor que hizo este verano con la humedad que hacía, que veníamos empapados. Algunas veces iba un rato por la mañana, otras veces seguía por la tarde. Los domingos nos levantábamos a las 6:30 de la mañana, a las 6:30 y salíamos a correr para poder hacer 2 o 3 horas y llegar a una hora que no estuviéramos achicharrados de calor. Eso ha sido un poquito el esfuerzo más grande.
Es así. Yo creo que hay que destacar una cosa que creo que ahí se están expresando muy bien. Es la satisfacción de arribar a esa meta, es... a complir un somni, diríem, i dins aquell entorn, dins aquell escenari, i sobretot que hi ha molts de moments de sa cursa, que això ho hem viscut tots en primera persona, que és que un sabeu que no arriba, un sabeu que ja tens massa dolès, massa mal, ja tens massa problemes, massa bòfigues en els peus, massa el que sigui, i dins aquella sensació trobes forces, trobes la forma, la motivació per continuar, després te recuperes un poc, tornes a estar malament, hi ha mil factors, i clar, i quan això culmina arribant a la meta i trobant baix arc de Chamonix la meta, pues és... Jo fa molt d'anys, ja fa uns anys que vaig arribar la primera vegada en aquesta meta, i encara se me posa la pell de gallina, i estic segur que ells quasi també, d'aquí 10 o 11 anys també s'hi posarà de gallina, ens ho recordarà aquells minuts, aquell temps de veure com se materialitza allò que hi ha hagut hores, hi ha hagut moments que dius és impossible, això no puc més, no hi ha més forces, però surten forces de no saps on.
Sí, sí.
I res.
Com ha estat la tornada aquí a Formentera?
Bueno, també, està que no m'apunt de perdre l'avió.
Ai, ai, ai.
Sí, sí, sí.
Vam haver de córrer per agafar l'avió, també.
Molt.
Tenim que correr en l'aeroport. Tenim que correr en l'aeroport.
Sí, sí, ens equivocàrem entrant perquè anàvem a Ginebra, està la part francesa, la part suïssa, ens equivocàrem una vegada, dos vegades, tres vegades, bueno, que no hi havia manera de tornar el cotxe d'alquiler. I al final correguem per l'aeroport, però com si no n'hi hagués demà, eh?
Sí, clar, sí. Si ja anem, mira, allà van els de l'última.
No. Sí, sí, de locos.
Claro, ahí no podíamos, no teníamos datos móviles, no podíamos poner GPS, entonces íbamos por información que nos daban, pero claro, no sabíamos qué carril coger antes de llegar al aeropuerto y no sé, bueno, no sé por qué, pero no, siempre cogíamos el que no tocaba.
Bé, l'esgotament segurament, no? I tenia part d'assumpte.
Completament. Res, jo crec que donant-li la meva més sincera enhorabona, perquè han aconseguit una fita importantíssima. Hem de veure una cosa, si m'ho permeteu, el detall, és a dir, ara els tres que estem aquí, tenim, diríem, entre els 3-4 metres del Mont Blanc, hi ha països del món que no en tenen tantes. Hi ha llocs... o que per les seves circumstàncies no tenen quatre persones o quatre persones que hagin arribat a la meta, o quatre vegades arribat a la meta. És a dir, que és una cosa molt important, molt, que jo crec que té una transcendència, a part de com has explicat, que té una... que jo m'agradaria, tenia ganes de que poguéssiu veure això, quina és la realitat d'allà, que no és que han fet una cursa a qualsevol poblet o això, no, aquí hi ha un altre fons, i per la meva part, la més sincera i calorosa enhorabona, perquè s'ho mereixen, és una passada, us ho puc assegurar.
Sí, gràcies, Pere.
Moltíssimes gràcies.
Pues molt bé.
Bé, doncs segur que moltíssima gent també us està sentint i diu, bé, aquí aquesta gent no xerra de córrer, sinó que, mare meva, això és una cosa èpica.
Èpica,
tal
èpica.
I com ens heu explicat, doncs són èpica. Molts i molts quilòmetres. I bé, doncs estarem aquí per escoltar doncs, quins plans teniu properament. Bé, digues, teniu res previst? Suposo que descansar, no?
Vacances.
Jo no, i a mi jo me voy a seguir ahora y tengo que ir a hacer media maratón de Sevilla y la maratón de Sevilla, o sea que en febrero y en diciembre, no, en enero y en enero la media maratón y en febrero la maratón. Así que cuando me recupere un poquito empezaré otra vez.
Bé, si esteu així una mica avorrits o simplement també voleu animar, doncs a final de mes també tenim una cita que bé, no té res a veure en proporcions, en això que heu aconseguit, però que bé, si voleu la compartim també, doncs sí, la triatló, que potser podem anar a animar si no estem preparades per participar.
Així és, i tenim el triatló, que és un dels triatlons de referència de les illes, el triatló de Formentera, que és en aquest any és el dia 30, el dissabte dia 30 de setembre, en distàncies sprint i la distància sprint és normal, diríem.
En parlarem sobre tot plegat proper d'aquí un parell de setmanes?
Podem parlar més endavant quan estiguem més apropat.
Vinga, som-hi, au-hi-do. Avui gaudim d'aquesta meta al UTMB de Montblanc. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tots, molt bon dia.
Gràcies a tu, bon dia.
Gràcies, Salva.
Gràcies, bon dia.